Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
...1997. Són gairebé les dues del migdia del dimecres 17 de desembre. Una nena de 12 anys torna a casa després de passar el dia a l'escola. Viu en un xalet de dues plantes situat en un barri residencial de Cúller, Vega, a Granada. Obre la porta exterior, la que dona al pati. Entra i descobreix que hi ha una dona cremant, embolicada de flames. Desesperada, la nena corre fins a la casa del davant, pica la porta amb cops forts i insistents. L'obre la veïna. La nena crida: "La meva àvia està cremant!" La víctima es diu Ana Orantes.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història ens ha ensenyat que un gest individual pot canviar el destí de moltes persones, encara que les conseqüències siguin nefastes. El cas que expliquem avui n'és un exemple. És la història d'una dona, una resistent, que es va atrevir a denunciar 40 anys d'horror en una època en què els draps bruts s'havien de rentar a casa. També és la història de com s'arriba a cometre un crim. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Cada mes de juny, Granada celebra la festa del Corpus. És una tradició amb 500 anys d'història. Sempre comença dissabte a la mitjanit amb l'encesa dels milers de bombetes que decoren l'entrada del recinte firal i s'acaba el dissabte següent amb un espectacle de focs artificials. Durant una setmana, la gent fa vida als carrers, van a les processons, canten i ballen flamenc a les casetes de la fira. El Corpus de 1956, una noia de 19 anys, l'Anna, ha quedat amb una amiga seva per sortir. L'Anna i la seva amiga ballen i s'ho passen bé. Les dues noies viuen al carrer Elvira, al barri de l'Albaicín. Hola, Mercè Folch, com és aquest barri?
Hola, Carles. És un barri que encara conserva l'aspecte que tenia en l'època musulmana. Carrers laberíntics, estrets i moltes placetes. Està situat a 500 metres per sobre del nivell del mar i és una de les zones més emblemàtiques de Granada. El 1984, la UNESCO el va declarar Patrimoni Mundial juntament amb l'Alhambra i el Generalife.
Un barri preciós. L'Anna és una noia vital i molt familiar. La periodista Noemí López Trujillo sap més coses de la seva vida.
Pues era una persona muy alegre, muy presumida. Le gustaba muchísimo, por ejemplo, el tema de diseñar su propia ropa y coser. Y era una persona pues familiar, una persona muy querida.
L'Anna és la tercera de 6 germans d'una família molt humil. La Rosario, la seva mare, és modista i té una botigueta de llaminadures. El pare, el Manuel, fa de paleta. L'Anna no sap llegir ni escriure, no ha pogut anar a l'escola perquè ha d'ajudar a l'economia familiar. Amb 9 anys ja fa de cosidora. Però tornem al Corpus, la festa major de Granada.
Quiero vivir en Granada, solamente por
L'Anna i la seva amiga es diverteixen. Ballen, parlen amb altres joves. El José té 20 anys. Fa estona que s'ha fixat amb ella i li demana per ballar. L'Anna accepta perquè vol posar gelós un antic nòvio. I ballen. Després del Corpus, el José i l'Anna comencen a sortir.
El momento exacto en el que la vida de Ana Orantes va a cambiar sin ella todavía saberlo.
¿De quina manera li canviarà la vida?
Tengo una novia que vale más que la fuente de Roma. ¡Ya!
José Parejo és un noi alt i corpulent. Treballa al taller familiar amb el seu pare, que és un home molt autoritari. Fa temps que es vol independitzar i creu que casar-se és la solució més ràpida. Recordem que estem al 1956. Al cap de 3 mesos de sortir amb l'Anna, el José, que ja sap que ella ha tingut una altra parella abans que ell, li planteja aquest escenari.
Llevaba unos meses saliendo y le dice que bueno, que si no sigue saliendo con él, si no se casan, pues va a decir que bueno, pues que es una cualquiera, ¿no? Que esto en aquellos ahora nos puede sonar bastante como muy lejano, ¿no? Como algo que a día de hoy sería algo imposible a modo de chantaje, ¿no? Pero en aquellos tiempos tenía muchísima relevancia, ¿no? El que tú a lo mejor hubieses tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, que en este caso no era cierto, que claro, pues que nadie la va a querer, ¿no? Que ya no va a poder estar con nadie.
La periodista López Trujillo, que ha reconstruït la vida de l'Anna, situa aquella conversa el diumenge 7 d'octubre del 1956. L'Anna se sent atrapada en una època en què les aparences ho són tot, sobretot les que afecten les dones. El seu pare, el Manuel, li diu que aquell home no li convé, però l'Anna, a contracor, accepta casar-s'hi.
La parella s'instal·la a casa dels sogres, els pares del José. Són l'Encarnació, més coneguda com a Doña Encarna, i el José. La casa és una planta baixa situada al barri de Aza Grande, al mateix districte de l'Albaicín. Doña Encarna avisa l'Anna que a partir d'aquell moment a ella i al seu marit se'ls ha d'adreçar com a mare i pare, perquè la tractaran com una filla. El primer que fa la sogra és fer fora la minyona. L'Anna es converteix en la seva dona de fer feines.
3 mesos després del casament de l'Anna i el José, ella està embarassada del seu primer fill i porta una vida de serventa. Neteja, cuina i fa la bugada. En aquella planta baixa no hi ha gaire espai per estendre, sobretot quan s'ha de rentar peces grans com els llençols. L'Anna demana permís al seu marit per rentar la roba a casa de la seva mare, al carrer Elvira. També l'avisa que, un cop seca, l'haurà de recollir. El José ho accepta. Des del carrer Aza Grande fins al carrer Elvira hi ha 30 minuts a peu en un barri amb molt de desnivell. Escoltem com ho explica la mateixa Anna.
Le digo, niño, que viene por la sábana que a mi madre. Bajo corriendo por la sábana, no había autobuses desde donde yo vivía, que vivía en la Aza Grande. Tenía que bajar a la calle de Elvira, por la sábana. Tenía que bajar andando. Llegué a mi casa, me dio mi madre, ya tenía su sabanica doblada y todo, me dio mi sábana, me subí a mi casa. Llego a mi casa, le digo a mi suegro, papá, que ya estoy aquí. Pues muy bien. Y el niño, pues está allá. Entro al taller y le digo, niño, que ya estoy aquí. No me contestó.
Anirem sentint l'Anna al llarg del capítol. Més tard sabrem d'on hem tret el seu relat. Continuem.
L'Anna avisa al José que ja ha arribat de casa de la seva mare de buscar els llençols. La primera reacció d'ell, com hem sentit, és la indiferència. La segona reacció és més violenta.
Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo no supe por dónde me vino aquello. Yo di un chillillo porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio.
L'Anna fa un crit tan fort que el sogre va de seguida cap al taller.
Se lo dije, papá, pregúntale usted a su hijo qué es lo que le he hecho. Yo creo que no le he hecho nada. Y a su padre le dijo que a su madre jamás le había puesto una mano encima y que él no me tenía que pegar a mí. Y le pegó a su hijo los guantes. Y yo me dio lástima, a pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre le pegara los guantes. Y le dije, papá, no le pegue usted, papá, no le pegue usted. Fui y le pedí perdón yo a él. ¿Y sabes lo que me hizo Isma? Escupirme a la cara. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió a la cara.
Dies més tard, el sogre li explica a la seva dona, doña Encarna, tot el que ha passat. I doña Encarna li respon això.
Tú lo que tienes que hacer es no meterte en su matrimonio. Son sus cosas. que cuando el niño le dé la aguantada, que cuando le dé un beso, eso es su problema, no es asunto nuestro.
L'Anna i el José només porten 3 mesos de casats i ell ja la maltracta. I la seva sogra, aquella que li va dir que la tractaria com una filla, li dona l'esquena. Recordeu el que va dir la periodista Noemí López Trujillo? A l'Anna, aquell corpus, li va canviar la vida sense adonar-se'n.
Crims.
Tres anys després d'aquell corpus, l'Anna torna a estar embarassada. El José treballa de paleta. Li agrada beure i jugar a cartes. Després de 3 anys vivint amb els sogres, el matrimoni es trasllada a El Fargue, un altre barri del districte de l'Albaicín.
El Fargue té unes característiques peculiars. És com un poble, però té la denominació oficial de barri. Està situat a 5 quilòmetres de Granada, fora dels límits urbans de la ciutat i envoltat de paisatge. Hi viuen gairebé 500 persones, segons dades del 2009.
El Fargue és un barri allunyat. Quedem-nos amb aquest detall. Els autobusos no hi arriben igual que passa al barri de Aza Grande, on l'Anna hi va viure 3 anys amb els sogres. Continuem. Dèiem que l'Anna torna a estar embarassada.
He tenido 11 hijos. De la cuarentena yo ya no veía nada. Ya veía la barriga para arriba. Porque él venía borracho. Él venía borracho. Me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así, así no tenía que estar el vaso. Tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí, aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima.
A l'Anna se li ajunten els embarassos i s'ha de fer càrrec de la casa i dels fills petits en un ambient permanentment violent.
Yo le tenía pánico, yo le tenía miedo, yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajar, que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica.
Viu aïllada i només pot veure la seva família d'amagat.
Bajaba a ver a mi madre ya a escondidas porque ya no quería que bajara. Ya no quería que bajara yo a ver ni a mi madre ni a mi hermano. Yo no podía ver a ninguno de mi familia, a ninguno. Yo, mi hermano Santa Sá, que yo fui casi la primera que me casé, yo no podía ir a boda de mi hermano, de ninguno. Él me quitó que yo viera a mi familia. Pues yo a escondidas cuando bajaba al Albaicín a comprar, iba y veía a mi madre. Cuando me vi a lo mejor la cara morada, un ojo morado, ¿qué te ha pasado? Nada más que me mareo y me caigo. Tengo la tensión muy baja y me caigo.
La periodista Noemí López Trujillo explique qué hay al darrere d'aquest aïllament.
Vivieron en diferentes sitios de la propia ciudad de Granada, ¿no? O sea, había como mudanzas constantes, que es, bueno, pues una herramienta habitual que tienen los agresores para aislar a esa persona de su entorno habitual, de su familia, de las redes que pueden establecer. Entonces, claro, es como era una deslocalización continua para que ella no tuviese, bueno, pues para que no tuviese como un entorno que la protegiese o incluso que la alertase. No solamente ejemplifica o es un síntoma de que quería aislarla de su entorno, sino que se evidencia de que es una forma de tomar el control, ¿no? La familia va donde él quiere.
Aquest és el motiu de la tria del Fargue per anar a viure, un barri allunyat i poc comunicat. Hi haurà altres destins. Més endavant ho veurem. Els episodis de violència es repeteixen. El José, que acostuma a anar begut, aprofita qualsevol ocasió per agredir-la, per insultar-la, per vexar-la. Els anys passen i els fills també pateixen. Com hem sentit, l'Anna en va tenir 11, però 3 se li van morir de petits. Dels 8 que van sobreviure, 5 eren nois i 3 noies.
Me daba una paliza. Otro día me decía, estaba llorando Anitilla, porque me decía Anitilla. Anitilla, perdóname, ya no va a pasar más, ya no te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio, que me dijera todo lo que él quería.
You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Han passat gairebé 15 anys d'aquell Corpus en què el José va treure a ballar l'Anna. Som a principis dels anys 70, al mes d'agost. Un dels fills del matrimoni, que té 8 anys, es posa malalt. Té molta febre i la panxa inflada. L'Anna tem per la vida del nen. El porta al metge, li recepta xarop i unes injeccions que li ha de posar amb certa urgència. La dona va a la farmàcia amb el nen als braços. La farmacèutica li diu que no té la medicació, que l'ha de demanar i que torni més tard.
L'Anna se'n va cap a casa. Quan es fa l'hora, torna a la farmàcia amb el nen. Allà es troba una veïna que li diu que ha vist el seu marit pel carrer sense camisa i molt enrabiat. Torna cap a casa esverada i, en entrar, es troba aquesta escena.
Con a mi niño, me subo para arriba y veo que están todas las puertas cerradas, todas las ventanas echan las persianas, todo muy oscuro. Digo, me he matado hoy el último día de mi vida. Subo con mi niño las escaleras a mi casa. Me los veo todos sentados así, como los indios, todos así. Y es en medio. Y me dice, ¿de dónde viene? Digo, pues mira que se ha puesto el niño malo, que mira qué calenturón tiene. He ido al médico, le conté. Con el niño, de un puñado, me lo echa sobre el sillón, me lo tira. Me coge los medicamentos que lo tenía en la mano, me los tira, los pisotea. Se enredó conmigo. Me dio una paliza para matarme. Para matarme, que yo no había ido al médico. Yo había ido a acostarme con todos los tíos del albaicín.
L'Anna s'estima molt els fills i fa tot el que pot per protegir-los de la brutalitat del pare. L'home els pega, els insulta, els martiritza perquè marxin de casa. Alguns ho fan amb 14 anys per deixar de patir.
Ella sempre quiso mucho a sus hijos, pero claro, era una relación también que estaba viciada por el propio entorno de violencia, ¿no? Entonces, claro, eso provocaba que los hijos, muchos de ellos, quisiesen irse de la casa o quisiesen ¿no? Evitar o abandonar ese entorno familiar de violencia.
La filla petita de l'Anna es diu Raquel i va escriure una carta adreçada a la seva mare que va ser emesa per la cadena SER.
Sabes que nuestras vidas como hijos nunca han sido fáciles. Presenciamos demasiadas peleas, agresiones, otras tantas sufridas en carne propia. Tanta hostilidad y desprecio de una persona que se supone te quiere, nos quiere, pero que nos considera tan solo objetos de su dominio, juguetes que maneja a su antojo. Un ser destructor, autoritario, frío y agresivo en casa y gentil y agradable de puertas para afuera.
El carácter del José es molt més recargolat.
Le han gustado un poquito las mujeres, no que se haya ido con ellas, pero le han gustado las mujeres. Le han gustado las niñicas desde 8 años para arriba, desde 8 años. Per arriba, li gustava la niña.
Crims, amb Carles Porta.
Mi hija un día estaba peleándose con un hermano, con mi tercero. Estaban peleándose como hermanos, jugando. Y fue le dio un aguantar el culo el hermano a la niña. Tendría la chiquilla unos 10 años más, no tenía. Entonces le dijo, mira, no vas tú a creerte que por qué papá me toca a mí los muslos. Me va a tocar tu miérculo, que te mato. Entonces yo me quedé de piedra. Yo no supe por dónde vino aquello. Porque a mí me ha pegado y me ha dolido. Pero a mí me duele más lo que ha hecho conmigo.
El José abusaba de una de las seues filles que tenía de 10 años.
Entonces le dije, niña, le regañé. Niña, pero bueno, ¿eso qué es? Sí, mamá, es que tú no te das cuenta. Dice, pero cuando nos sentamos en la mesa a comer... Él mete la mano por debajo y me toca los muslos. Entonces yo le di, ¿por qué no me lo has dicho? Dice, porque sé que te va a pegar. Sé que como te lo diga, se lo dices tú ahí y te va a pegar.
L'Anna es fa forta i s'encara el José. Li pregunta si és cert que fa tocaments a la filla. Ell li nega.
Eso son cosas de la niña. Que la niña no me quiere porque siempre la regaño. Que eso que te ha dicho es mentira, que te lo juro, Anitilla, que son mentiras.
Després d'això, el José apallissa l'Anna per haver-lo qüestionat. I la nena es tanca en banda. Agafa por i ja no explica res més. En aquell temps, el José es queda sense feina i l'Anna obre una botiga de comestibles per mantenir la família.
Yo me iba que puse, porque se quedó parado, y puse como una tiendecilla. Y entonces, pues esta niña Angelico, pues se quedaba sola. Esta niña y todos mis niños se quedaban solos porque yo iba al mercado a comprar las cosas para la tiendecilla.
Se quedó parado él. Retingueu aquesta informació. Més endavant en tornarem a parlar. la nena, víctima d'abusos, es queda sola amb el seu agressor.
Y me dice esta vecina, vosotros, entre tú y tu marido, vais a matar a tu hija. Digo, que yo voy a matar a mi hija, ¿qué le he hecho yo a mi hija? Dice, tu hija está en el sanatorio. Digo, mi hija, ¿por qué? Se ha tomado un bote de pastillas, está en el sanatorio. Salí corriendo a ver qué le había pasado a mi hija y me dice el médico que mi hija estaba contando que su padre la estaba tocando y que estaba aburrida y que estaba aburrida y que no me podía decir nada porque sabía que su padre me mataba a mi palo.
Després d'aquest intent de suïcidi, la nena comença una relació amb un noi per correspondència. Es fan nòvios i als 14 anys se'n va de casa per casar-se. La periodista Noemí López Trujillo ens aporta una altra dada.
Abusava de almenys dos de les filles i que, bueno, pues que ella sempre, Ana, intentó sempre evitar que abusase de otras de sus hijas. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que había un abuso psicológico y de violencia sobre todo el entorno familiar.
Ens traslladem a l'any 1985. L'Anna es vol separar. Des que el José va entrar a la seva vida, tot han estat maltractaments. El primer, el xantatge, perquè l'Anna acceptés casar-se amb ell, ho recordeu? Ella intenta separar-se diverses vegades, però no se'n surt. Un dia, el seu fill petit, el Fran, que té 7 anys, s'intenta suïcidar tirant-se per una finestra. L'Anna decideix no engegar cap més tràmit per separar-se perquè ara la prioritat és protegir el nen. Noemí López Trujillo explica que l'Anna va posar fins a 16 denúncies per maltractaments, però no es van poder comptabilitzar amb exactitud perquè la majoria es van arxivar.
Entonces ella lo intentó muchas veces, pero en todo momento se lo negaron, ¿no? En el momento en el que no te creen o cuestionan tu testimonio o no te están dando ni siquiera tampoco unas herramientas para poder abandonar ese hogar de violencia, todo eso imposibilita, o sea, desde el propio momento en el que las denuncias son archivadas, es que en aquel momento ni siquiera había una ley integral de violencia de género, con lo cual ni siquiera se contemplaba soluciones específicas a este problema.
A este pueblo de la Vega granadina se le ha denominado con los topónimos de Cular, Cullar de la Vega o Cullar Vega. El nombre aparece mencionado por primera vez en un escrito del siglo XII.
Cullar Vega és un poble situat al centre de la comarca de la Vega de Granada, a 10 quilòmetres de la capital. El seu terme municipal està dominat per plantacions de pollancres i cultius d'horta regats pels rius Dílar i Genil. El 2008 hi havia empadronades gairebé 7.400 persones. A principis dels anys 90 la població no arribava als 2.000 habitants.
José Parejo tria aquest lloc, Cullar Vega, per instal·lar-se després de desenes de trasllats per la província. D'aquesta manera ho explica el Fran, el fill petit, en una entrevista al periòdico.
No iba llevando de un lado a otro de la provincia para aislarnos. Cuando empezábamos a relacionarnos con alguien, pues inmediatamente nos íbamos. Una vez quería que nos instaláramos en una finca a mitad del campo, sin agua, sin luz, sin nada. Y nos dijo que con una bombona de butano nos apañaríamos.
L'Anna i la seva família han de començar de nou, ara a Cullar Vega.
Sé que, además, él construía, en varias ocasiones, construyó sus propias casas con la ayuda de los hijos. La de Cullar Vega, por ejemplo, la construyó él.
La casa nova és al carrer Serval, en una zona residencial coneguda com el Ventorrillo. I el José li posa un nom, Villa Ana. És un xalet de dues plantes i està pintat de blanc. L'envolten murs de ciment de poca alçada i reixes altes que permeten veure què passa a l'interior. Al pati, que és gran, n'han pavimentat una part amb rajoles blanques i rosades i ha plantat un nesprer. Per accedir al pis superior s'han de pujar unes escales laterals que desemboquen en una terrassa que domina tota la façana. Passa el temps i ja som a l'estiu de 1996. Ja fa 40 anys que Ana Orantes va conèixer José Parejo a les festes del Corpus de Granada. La majoria dels seus fills fa temps que s'han casat i han marxat de casa.
Al xalet de Collarvega hi viuen els fills més petits del matrimoni. Són la Raquel, que ja treballa, i el Fran, que està a punt de fer els 18 anys. També hi viu una neta. L'Anna vol demanar el divorci. Fa 15 anys que està legalitzat. La periodista Marisa Coan escriu a Público què va passar.
Ana Orantes había denunciado en más de una ocasión. De hecho, había solicitado el divorcio. Un juez se lo denegó porque se conmovió con las lágrimas de Parejo. Si un hombre es capaz de llorar de esta manera, comentó el juez, es que la quiere.
L'Anna ho torna a provar. Ara que els fills són grans, vol divorciar-se del José com sigui. El segon intent és el bo. Un jutge li concedeix el divorci, però amb condicions.
El verano de 1996, por iniciativa de Ana, se separaron previo al asesoramiento de un abogado que logró la separación conyugal de mutuo acuerdo, conviniendo que el domicilio conyugal sería el mismo, dividiendo el chalet que lo constituía en dos partes independientes. La planta alta quedaría para Ana y la baja para José.
L'Anna obté el divorci, però sembla que, perquè fos de mutu acord, ella va haver d'acceptar compartir habitatge amb el seu agressor. Ho va condicionar el jutge de pau de Collarvega, Gerardo Moreno Calero, que li va dir això.
Tenéis una casa, tenéis dos plantas. Yo sé que Pepe no te va a hacer nada. Uno vive arriba y otro vive abajo.
Més endavant tornarem a parlar d'aquest jutge. Per la periodista Noemí López Trujillo, la seva actitud hauria d'haver estat diferent.
Su papel es un poco asesorar en el entorno de la pareja, asesorar a ambas partes, ¿no? Entonces él un poco lo que hace es volver a situar a Ana en una posición de indefensión, ¿no? Él lo que recomienda es que vivan juntos uno en cada planta de la casa para evitar un poco, como él lo llamaría, ¿no? El conflicto.
Durant un any no hi va haver incidents entre tots dos. El José, el Pepe, que deia el jutge, fa 12 anys que ha deixat la beguda i ha conegut una altra dona. Al xalet de Collarvega només hi va de tant en tant.
Desde el verano de 1996 al verano de 1997 no hubo entre ellos roces ni incidentes. A partir de esta última fecha, Ana y su hijo iniciaron conversaciones con José con el fin de comprarle la planta que se le había asignado, no aceptándolas por considerar las condiciones muy perjudiciales.
Això que acabem de sentir és un text judicial. Els jutjats continuaven afirmant que no hi havia incidents entre tots dos. Una altra de les seues filles, la Rosario, explicava una altra realitat.
Era com una cárcel. Tenía que salir acompañada por mi hermano o por su consuegro que vivían enfrente. Tenía que andar con mil ojos. Yo la llamaba dos o tres veces todos los días. ¿Cómo está la cosa, mamá? ¿Se ha metido hoy contigo? No. Mira, hace dos o tres días que no veo el coche.
L'estiu de 1997, el Fran, un dels fills, construeix un galliner, unes conilleres i una gossera a la zona del pati que li corresponia a la seva mare. Aquestes construccions estan molt a la vora de la finestra que toca la planta baixa que se li ha assignat al José i li molesten. La tensió augmenta i el José torna a recórrer a la mediació del jutge de pau de Collarvega que soluciona el problema.
Crims.
Aquesta que escolteu és la sintonia del programa de Tarde en Tarde de Canal Sur, la televisió pública andalusa. Un espai d'actualitat i d'entrevistes presentat per Irma Soriano. Cada tarda, l'Anna i els seus fills s'asseuen al sofà a veure el programa. A l'Anna li agrada molt la manera de fer de la presentadora. La troba molt propera i té ganes d'anar-hi. D'aquesta manera, li va explicar a la Raquel, la filla de l'Anna, a la periodista Noemí López Trujillo.
Ella no, en ningún momento pensó que la fueran a llamar para la entrevista, ni mucho menos. Llamó a mi hermano pequeño y dijo, venga, sí. Además, nos insistió varias veces para que llamáramos al programa. Y cuando le devolvieron la llamada, al principio fue como nervio de, bueno, esto ya es inevitable.
Fa un any que l'Anna està separada i vol buidar el pub. El dia 4 de desembre de 1997, l'Anna s'asseu al plató de Tarde en Tarde. L'acompanya la seva filla Raquel.
Ana Orantes es de Granada, tiene 60 años, tiene 8 hijos, tuvo 11, pero murieron 3. Ana ha estado casada durante 40 años. Durante todo ese tiempo Ana ha vivido pues, un auténtico infierno por culpa de su marido, que la ha maltratado, que la ha humillado y que ha echado pues, incluso a sus propios hijos de casa.
Durant 35 minuts, l'Anna explica amb pèls i senyals el que ha estat la seva vida al costat del José.
Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años.
L'Anna va explicar de tot, com el que li va passar un dia després de ballar amb un cosí. Costa de creure.
Termina el baile a las 6 de la mañana. Llamó a andar para arriba, para nuestra casa. Me pilló en el albaicín, un callejón, con los puños cerrados. A él le dicen el Tarzán. Bueno, pues me cogió sobre la pared, con los puños así. Me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las sienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca. Respiraba, empezaba a respirar otra vez.
Por Dios, por Dios.
Cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo. Así estuvo, yo no sé el tiempo que estuvo así.
Explica a la tele que el seu sogre també la va pegar en dues ocasions i que no va poder anar al casament dels seus fills perquè ho tenia prohibit. Després de relatar tot aquest calvari, l'Anna fa una mena de confessió.
Yo, Inma, te lo digo de verdad, yo no lo quería nunca. No lo he querido nunca. Yo no puedo decir que he estado con mi marido porque lo he querido.
¿Por qué algú com l'Anna confessa tantes coses i tan greus en un programa de televisió? Escoltem l'explicació que va donar la seva filla Raquel a la periodista Noemí López Trujillo.
Yo creo que ni ella misma sabía hasta dónde iba a contar. Yo creo que ella allí luego se sintió muy cómoda, como me pasa muchas veces cuando yo hablo y tal. Yo creo que a veces la persona te da la sensación, te da la tranquilidad de contar lo que quieres contar. Y ella no creo que tuviera... Sí quería contar, pero no creo que hasta qué punto, ¿no? De todo lo que había vivido. Y bueno, a través de la entrevista, pues se fue relajando, se fue tal, y al final pues contó todas las cosas que la mayoría no sabía. Ni sabía yo, ni sabían el resto de su hijo.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Tretze dies després que l'Anna ha explicat la seva experiència a la televisió, viu amb una tranquil·litat relativa a la planta superior del xalet de Cullarvega amb dos dels seus fills, la Raquel i el Fran, i amb una neta que té 12 anys. El José, ja ho sabeu, és propietari de la planta baixa del mateix xalet, tot i que només hi va de tant en tant perquè viu amb una altra dona. Però quan hi és, l'Anna tremole i es tanque amb pany i clau. La continua insultant i amenaçant.
El matí del dimecres 17 de desembre de 1997, l'Anna ha quedat amb els seus consogres per anar fent càrrecs. Són la Josefa i el seu marit, que viuen a la casa del davant. Van al Carrefour. L'Anna, que ara té 60 anys, té la intenció de fer un guisat per dinar, però s'entretenen i el temps se'ls tira a sobre. L'Anna canvia de plans. Decideix que farà pollastre perquè és més ràpid de cuinar. Compra el pollastre, però també carn i un sac de patates. El guisat el farà l'endemà. A 2:15 del migdia, els consogres deixen l'Anna a la porta de casa seva. Sembla que a la planta baixa no hi ha ningú.
De seguida tornarem al xalet. Abans de continuar, coneguem una mica més la geografia de Granada. Ja veureu per què. Ens fixem en el poble de Santa Fe.
Situat a poc més de 8 quilòmetres de Cullarvega, Santa Fe el van fundar els Reis Catòlics l'any 1491. És aquí on els monarques van culminar la Reconquesta. També a Santa Fe, Isabel i Fernando van signar les capitulacions amb Cristóbal Colón que recollien els acords que van marcar l'expedició a les Índies. El casc antic de Santa Fe està considerat una joia monumental i arquitectònica. Als anys 90 tenia 12.000 habitants, l'any passat gairebé 15.000.
Tornem a parlar del jutge de pau de Cullarvega, Gerardo Moreno Calero. L'home cita José Parejo a casa seva. Li notifica que ha rebut una nova denúncia de l'Anna i el Fran, el fill, i que s'ha de presentar obligatòriament als jutjats de Santa Fe. El José aprofita la trobada per queixar-se al jutge d'una altra cosa.
Ocasión que aprovechó José para comentarle la intervención de Ana en el programa de televisión y de sentirse muy incomodado por ello, recomendándole el juez, al verle afectado, que solucionara el problema a través de la misma televisión, diciéndole que no se le ocurriera hacer alguna locura de la que tuviera que arrepentirse.
Què li passava pel cap al José després de veure l'Anna per televisió perquè el jutge de pau li digués que no fes cap bogeria? En aquella entrevista, l'Anna va explicar moltes coses, però sabeu què és el que més va indignar el José? Que l'Anna digués que el va haver de mantenir. La reunió amb el jutge de pau és el 16 de desembre, dimarts, el dia abans que l'Anna vagi al Carrefour amb els seus consogres. El José està molt enrabiat. Després del programa de televisió, tothom coneix les misèries de la família, el seu comportament violent i que durant un temps va ser un mantingut. Ell, que sempre va intentar mantenir-los aïllats, que els va trencar qualsevol vincle amb l'entorn, ara tenia totes les mirades a sobre.
Crims, amb Carles Porta.
Concentrem-nos ara en el 17 de desembre de 1997. Falta una setmana per Nadal. L'Anna vol celebrar les festes amb els seus fills. Per primera vegada no hi haurà el José. En aquelles dates, els mitjans ja preparen els seus resums anuals amb notícies com la de la clonació de l'ovella Dolly.
Scientists in Scotland have produced the first ever clone of an adult animal. Dolly, a 7-month-old sheep, was created in a laboratory using a cell from another sheep.
O la mort de la Diana de Gales en un accident de cotxe a París.
Goodbye, blooms rose. May you ever grow in our hearts. You are the greatest place to sell. Where lives were torn apart.
You called out. Els resums de l'any també recolliran l'alliberament de José Antonio Ortega Lara, segrestat per ETA durant 532 dies, i de l'assassinat del regidor del PP Miguel Ángel Blanco, també a mans de la banda terrorista. Però no ens despistem. Aquell 17 de desembre de 1997 al matí, José Parejo va a Santa Fe, als jutjats. S'informa dels detalls de la denúncia que li han interposat l'Anna i el seu fill, com li havia comunicat el dia anterior el jutge de pau de Cullarvega. En sortir dels jutjats, el José aprofita per comprar tabac i jugar a la primitiva. Després se'n va cap al xalet de Cullarvega, a Villa Ana. Sembla que a la planta de dalt no hi ha ningú. El José és a la planta baixa netejant i arreglant un cultivador quan veu que l'Anna arriba de comprar amb els consogres.
Estuvo limpiando un rotavator a que le puso gasolina de la que tenía en un bidón, utilizando para su traslado un recipiente de plástico que después de utilizar dejó conteniendo como litro y medio de gasolina en un macetero.
L'Anna s'acomiada dels consogres, puja les escales per anar a la planta de dalt. Va carregada amb les bosses del supermercat. Son 2:45 del migdia.
Cuando observó que Ana subía para descargar las bolsas que traía de la compra, acercándose hacia ella desde una distancia entre 3 y 8 metros, le lanzó un recipiente conteniendo gasolina que le cayó sobre la espalda, impregnando la ropa, procediendo, acto seguido, a prender fuego con el mechero que llevaba, produciéndose una rápida combustión que provocó la caída de Ana, quedando sin conocimiento en el suelo, en posición lateral izquierda.
En aquell moment, la neta, que té 12 anys i viu amb l'Anna, arriba de l'escola. Obre la porta del carrer per entrar al pati i veu la seva àvia envoltada de flames. Corre fins a la casa del davant, la dels consogres, pica a la porta insistentment. L'obre la Josefa, que li pregunta què passa. La nena diu que la seva àvia s'està cremant viva. Els serveis d'emergències ja no hi poden fer res. Quan arriben, l'Anna Orantes ja és morta. Tenia 60 anys. Va morir cremada viva pel seu exmarit, per l'home que la va maltractar per primera vegada quan feia 3 mesos que s'havien casat, 41 anys abans.
A conseqüència del fuego, se causaron quemaduras muy graves de 6º grado en columna dorsal, de 5º grado en cabeza, cuello y zona derecha de la espalda, de 4º grado en tórax y abdomen y de 2º grado en cadera y miembros inferiores, dando lugar a un shock neurógeno y una isquemia cerebral que determinaron la muerte en pocos segundos.
Són 2:15 de la tarda del 17 de desembre de 1997. El José ha llançat un recipient de gasolina a l'esquena de l'Anna, la seva exdona, i li ha calat foc. Sap que l'ha matat. Surt del xalet de Cullarvega, que abans havia batejat com a Villa Anna, agafa el cotxe i es dirigeix cap a Les Gàbies.
Les Gàbies és un municipi situat a gairebé 5 quilòmetres de Cullarvega. A finals dels anys 90 tenia uns 7.000 habitants. Actualment hi viuen gairebé 21.000 persones. A Les Gàbies i a la caserna de la Guàrdia Civil més propera a Cullarvega.
José, cuando ya se apercibió de la muerte de Ana, se dirigió hacia el cuartel de la Guàrdia Civil de Les Gàbies, haciéndolo a pie, con el fin de presentarse, como estaba cerrado. Cuando abrieron, se dirigió al primer guardia que encontró diciéndole: «He discutido con mi mujer y la he matado». En ese momento, no sabía que se había iniciado el proceso judicial, hecho que tuvo que ser comprobado por dicho guardia. Se encontraba abatido, llorando sin cesar y conmovido por lo que había hecho.
La periodista del diari Ideal de Granada, Ángeles Peñalbert, va parlar amb el guàrdia civil que primer va parlar amb l'autor del crim. El so no és de massa qualitat, però ens ha semblat un testimoni interessant. Si algú vol saber-ne més detalls, pot consultar la pàgina web del diari ideal.es.
Fue a abrir la puerta por la tarde cuando lo vi llegar. A él ya lo conocía y ya ahora antes también, por otros episodios que tuvieron anteriormente. Le pregunté qué le había ocurrido cuando vi que iba tan desaliñado y con la cara, con una mirada muy perdida. Y me dijo en voz baja que le había metido fuego a su mujer. Casi no quería creérmelo. Llamé a la central nuestra y me confirmó que era cierto. Que lo detuviera, que extremara la seguridad. Lo detuve, le di su derecho, le puse los grilletes y me di cuenta de que las manos las tenía quemadas. Pero no se quejaba, le pregunté cómo se lo había hecho y me dijo que fue a quemar a su mujer.
La gent també explica que el José estava en una actitud de submissió.
Él era muy dócil, obedecía las indicaciones que yo le daba y permaneció callado, sentado. Ya unos compañeros míos se lo llevaron a Granada, a la Comandancia Guardia Civil, donde se están instruyendo las diligencias. Y allí me quedé en el puesto, muy un poco en shock, porque realmente era muy fuerte lo que acababa de contarme y lo que acababa de suceder.
El 9 de desembre de 1998 comença el judici amb jurat popular contra José Parejo Avivar, de 62 anys. Natural d'Alcazarquivir, al Marroc, sense antecedents penals, d'ofici treballador de la construcció i en presó provisional des del 17 de desembre de 1997. El José és un home de complexió forta. Recordeu que l'Anna va explicar a la televisió que li deien el Tarzán. Arriba a l'audiència de Granada emmanillat i escortat per dos agents de la Guàrdia Civil. Porta unes ulleres marrons, amb els vidres lleugerament enfosquits. Entra a la sala cap cot, amb les mans a l'altura de l'abdomen com si volgués ensenyar que està immobilitzat. Porta uns pantalons de color marró, una camisa blanca amb el coll desbotonat i un suèter blavós. A sobre, un jersei més gruixut amb franges verdes i marrons.
El fiscal i l'acusació particular, representada pels 8 fills del matrimoni, demanen penes que van dels 17 als 25 anys de presó. La defensa en reclama l'absolució o, com a màxim, una pena de 3 anys per un homicidi consumat sota un trastorn mental transitori. Fran, el fill petit, descarta que el seu pare estigués malament del cap.
De loco, nada. Lo que tiene mala leche, nada más. Son lágrimas de cocodrilo. O sea que siempre ha... Se arrodillaba ante nosotros para que le pidiera, para que le diéramos el perdón, y mi madre pues sí, lo perdonaba, pero nunca lo hemos creído.
Durant la vista oral, José Parejo reconeix mig sanglotant haver matat Ana Orantes. Explica que va perdre el cap i que el detonant de la situació va ser que ella el va insultar quan van coincidir al pati del xalet de Cullarvega. Parejo també diu que la va intentar socórrer. Aquests arguments es desestimen. Fran, el fill, no se'l creu.
Mi madre era incapaz de insultar porque le tenía un miedo...
Peor que nosotros.
Sí, entonces es imposible. Yo pues me jugaría la vida a que eso no es así. Ella era incapaz y más estando sola.
En l'alegat final, les úniques paraules que articula José Parejo són aquestes.
Firmaría ahora mismo mi pena de muerte
El jurat popular emet un veredicte de culpabilitat i rebutja que José Parejo patís algun tipus de trastorn mental, com demanava el seu advocat defensor.
Tampoco ha estimado el jurado la existencia de anomalías o alteración psíquica en el acusado, ya que declaró no probado que el acusado padeciera de un trastorno mental de la personalidad de tipo paranoide. Por el contrario, consideró probado que los rasgos de su personalidad paranoide y su manera de ser primitiva no le impidieron para nada conocer la ilicitud del hecho ejecutado y la de actuar conforme a su conocimiento.
Així ho van explicar els informatius de TV3.
El jurat popular del cas d'Ana Orantes, la dona que va morir cremada pel seu exmarit ara fa un any, ha considerat culpable d'assassinat sense cap atenuant l'agressor José Parejo. En el veredicte que s'ha llegit avui a l'Audiència de Granada, el jurat considera que Parejo era plenament conscient del que feia quan va calar foc a la dona i rebutja el seu penediment espontani. No obstant, puntualitza que el mitjà utilitzat per matar el foc no implica acarnissament. Parejo, que s'ha negat a assistir a l'audiència, espera ara la sentència del jutge.
La sentència del jutge arriba només 24 hores després. José Parejo és condemnat a 17 anys de presó per un delicte d'assassinat amb l'agreujant específic de traïdoria i l'atenuant de confessió. També ha d'indemnitzar els fills amb uns 30 milions de pessetes.
Se acuerda también la prohibición de que José vuelva al lugar en que cometió el delito o aquel en que vivan sus hijos por el periodo de 2 años y 6 meses.
Durant el judici es rebutgen els agreujants de parentiu i d'acarnissament. Tampoc es van tenir en compte els 40 anys de violència, ho explica la periodista Noemí López Trujillo.
No se tuvieron en cuenta, o sea, lo que al final la sentencia lo que juzga es el crimen final, ¿no? El asesinato a su mujer, y desde luego que no se tienen en cuenta toda la violencia, no solamente Ana Orantes, sino las consecuencias psicosociales que ha tenido en todo su entorno familiar, incluidos los hijos, que sería un daño muchísimo mayor, pero que en la sentencia no está reflejado.
Crims amb Carles Porta.
José Parejo ingressa a la presó d'Albolote, a la comarca de la Vega de Granada. El 16 de novembre de 2004, gairebé 7 anys després de l'assassinat d'Ana Orantes, mor d'un infart. José Parejo només va complir un terç de la pena. Cap dels seus fills va anar al funeral i 4 reneguen del cognom patern. Ana Orantes va exterioritzar el que moltes dones patien de parets endins. Allò privat es va convertir en públic en una època en què la percepció sobre la violència masclista estava molt deformada. L'aleshores vicepresident del govern, Francisco Álvarez Cascos, del Partit Popular, va dir que l'assassinat d'Ana Orantes era un cas aïllat, obra d'un excèntric. El 1997 no hi havia cap llei que protegís l'Anna ni les altres 58 dones que només aquell any van morir assassinades a mans dels seus homes. El testimoni de l'Anna Orantes i posterior assassinat va sacsejar l'opinió pública i va començar una mena d'efecte papallona que va obligar la classe política a actuar. Els canvis legislatius van trigar a arribar. El 28 de desembre de 2004, amb els socialistes a l'executiu, es va aprovar per fi la primera llei integral contra la violència de gènere, la primera a Europa i actualment en vigor. Ana Orantes va canviar el destí de moltes dones. Dimarts 17 de desembre farà 22 anys que la van assassinar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Send me a
Send me.